Benvinguts al Penedès en xarxa. Avui és dijous 1 de juny, dia en el qual comença la campanya de prevenció d'incendis forestals 2023. Enguany, a causa de les condicions climatològiques i de la greu sequera que viu el país, la campanya arrenca 15 dies abans i s'allarga fins al 30 de setembre. Fa uns dies en parlàvem en una entrevista amb el coordinador de la Federació d'ADFs Penedès-Garraf, associacions que estan al peu del canó 365 dies. També a partir d'avui, amb més de 400 voluntaris i 100 vehicles d'extinció, tasca que els hi volem agrair públicament, però també volem recordar que 9 de cada 10 incendis s'originen per causes humanes, així que evitar-los depèn de tots nosaltres. Us recomanem que recupereu aquesta entrevista amb Xavier Xortó, coordinador de les ADFs del Penedès-Garraf, a rtvvilafranca.cat, els podcasts d'entrevistes, perquè paga molt la pena. I a més vam quedar que hi tornarem a parlar d'aquí unes setmanes. Aquest dijous 1 de juny al Penedès en xarxa començarem amb l'agenda cultural. Emissora a emissora us explicarem les activitats esportives, lúdiques i culturals d'aquests dies a les nostres comarques. A 9:45, breu aturada pel flaix informatiu i tot seguit l'economia i empresa. Avui el nostre convidat és Víctor García de l'empresa Cubo. Obrirem la segona hora a les 10 amb l'entrevista d'actualitat. Avui servirà per presentar la campanya L'esport treu la llengua, que impulsen Òmnium Cultural i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per potenciar l'ús social del català a l'àmbit esportiu. A 10:45, de nou flaix informatiu, i després saludarem la doctora Aika Mpeto, que ens portarà els seus consells i passarem consulta reivindicant el riure i el coaching lúdic. A les 11:06, després del butlletí de notícies, Racó de Solidaritat i Cooperació. Avui cita amb Creu Roja al Penedès, amb la seva presidenta Àngels Mates i amb un parell de tècniques, la Mònica Sanaúja i la Marga Puig Arnau, per parlar sobretot de cooperació internacional. A 11:45, la tercera cita amb l'actualitat, el flaix informatiu, i acabarem amb música amb la banda estatunidenca Weezer. Així anirà aquest matí de dijous, 1 de juny, estrenant més el Penedès en xarxa. Som-hi! L'activitat cultural, lúdica i esportiva recupera el seu to, el seu múscul. Hi ha moltes propostes, així que engeguem motors a Canal 20. A Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Iniciem aquest recorregut per les propostes lúdiques i culturals. Per aquests dies, diem-vos que avui mateix a les 6, al Molí del Foix dels Monjos, hi ha un taller sobre meteorologia i canvi climàtic a càrrec de Cristina Campos. També avui dijous, al Centre Cívic de Sant Cugat Sesgarrigues, una nova trobada de barri dedicada als veïns i veïnes del Joc de la Rutlla a les 8 del vespre. I per divendres, torneig de FIFA al Tangram dels Monjos a 4:45 de la tarda, visita el refugi antiaeri a la Societat La Margaridolla, entrada gratuïta de 5 a 8. També es podrà fer aquesta activitat pel matí del dissabte i per la tarda del dissabte igualment. Fi de curs de patinatge a gespa al pavelló municipal d'esports dels Monjos a partir de les 6. Acte inaugural de les cuines i tapes del Remellar a les 8 del vespre al Molí del Foix, amb l'anunci del nom que els nens i nenes han escollit pel vehicle de l'inspectora de tapes. Després tas de vins i caves locals i música amb DJ. La inspectora de tapes estarà pels carrers del municipi de 9:15 a les 10. I degustació de la tapa Botifarró Infernal fins les 11 a la plaça Pau Casals i a 11:15 concert amb l'artista local Seri i en acabar amb el DJ Frank Beat. Per dissabte, fi de curs de l'Escola Esportiva Els Monjos, de les 9 del matí a les 3 al pavelló municipal. Després visita el refugi aeri, també com comentàvem, al matí i a la tarda. Concert vermut a 12:45 a la Societat La Margaridolla amb el grup de pop folk Nosaltres. La inspectora de tapes estarà pels carrers de la Ràpita per la tarda, de 6:15 a 7:15. I el Tro de Rock d'aquest 2023, des de les 6 a les 11 a la plaça Ramon Cabré, amb la celebració dels 25+1 aniversari dels Diables Infantils, les Espurnes de la Ràpita. Hi haurà a 9:45 a l'Avinguda del Penedès el ball parlat dels Diables de la Ràpita amb la representació del seu acte sacramental i a 11:15 a l'Avinguda del Penedès, Timbalada i Cercavila de Foc amb els Diables Espantos dels Monjos, els Diables de Cervera Carranquers i el ball de Diables de la Ràpita. A la mitjanit a la plaça Ramon Cabré, concert amb el grup Tiramissús i ball de saló a la Margaridoia amb el duet Jamaica, en aquest cas a 11:15. Per diumenge, cinquena xalada de la Copa Tuga 2023 al Pavelló Municipal d'Esports, no deixem els monjos, i caminada pel Parc del Foix, al castell de Penyafort, amb sortida a 9:15, la ruta de coneixement de plantes a 9:45 al castell de Penyafort i el mercat d'artesania i brocanters al Raval de Sant Martí, també dels monjos, de 9:00 a 2:00. I la Fira d'Herbes Ramallar, que estarà oberta des de les 10 del matí a les 9 de la nit al castell de Penyafort, gairebé 50 activitats sobre herbes ramalleres, salut i emocions, cosmètica natural, alimentació i herbes, reconeixement de plantes, patrimoni i música. S'habilitarà també un trenet per accedir a la fira i el ramallar infantil, en aquest cas de 11:15 del matí a les 8 del vespre al castell de Penyafort, dins d'aquesta fira d'herba ramallar, amb activitats, tallers, gincanes, contacontes i actuacions familiars. Per ampliar les informacions, el detall de la programació es pot consultar a ramallar.cat. Visita el refugi antiaeri també a la Margaridoia el diumenge d'11:00 a 2:00 i de 5:00 a 7:00, la ruta dels refugis amb sortida des de davant de l'Ajuntament a partir de les 11:00 i la mostra artística i concert a la Societat La Margaridoia a les 7:00 del diumenge, a càrrec de l'alumnat de l'Institut El Foix i del Cor de la Margaridoia. I aquest cap de setmana, Olèrdola està de trobada al Conjunt Monumental d'Olèrdola, 41a edició de la Festa del Municipi. La primera de les activitats serà l'accés al castell per poder fer l'acampada i després es podrà gaudir a les 5 de tallers sostenibles i a 6:15 de la mostra de balls populars d'Olèrdola amb xocolatada i l'acte de lliurament de Premi Rossend Muntaner a continuació. Després hi haurà a les 5 i a 6:45 la possibilitat de gaudir d'un acompanyament, d'una visita del joc Vestigis amb la ruta al Príncep d'Olèrdola. A partir de les 8 es preveu que comenci a servir-se la botifarrada popular i per tancar el dissabte dues propostes musicals, a 9:15 el concert Freaky Folk a càrrec d'All Folk i a 11:15 el concert tribut a Tina Turner amb Tina and the Turners. Per diumenge a les 8 sardinada, de 10 a 12 es podrà participar en el concurs de dibuix i a les 11 s'oficia missa al Pla dels Albats. A les 12 confluiran dues propostes, la novetat d'un tas de vermuts i la tornada a la trobada del grup La Tresca i La Verdesca amb històries d'aigua. Seguidament es farà l'acte de lliurament dels premis del concurs de dibuix i a continuació es podrà degustar la 27a paella popular. Ja per la tarda els participants de la trobada es podran posar a prova amb la supertirolina a partir de les 3 i de 4 a 6 els petits podran gaudir d'inflables. L'encesa d'una traca certificarà al final d'aquesta 41a edició de la trobada d'Olèrdola.
Des de Ràdio Sant Sadurní, aviam què ens proposa l'Eli. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Mediona, amb la xerrada 24 paraules contra la tirania, una proposta amb taquilla inversa amb compra de bitcoins, que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda al Col·labi de Sant Joan de Mediona. Saltem fins a dissabte i ens movem ara fins a Sant Sadurní perquè arrenca la Mainada, un servei de ludoteca assistit per monitores que ofereix als nens i nenes de Sant Sadurní activitats d'oci mentre les famílies realitzen gestions, compres, etc. Està destinat a infants d'entre 3 i 10 anys i es durà a terme els dissabtes fins al mes de novembre de 9:15 del matí a 2:15 del migdia a l'Índex. També a Sant Sadurní, a partir de les 11 del matí, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia es durà a terme l'última cita amb el curs Les dones en la mitologia que imparteix Teresa Andreu i que aquest mes parla de Tirèsies, l'andrògin. A la mateixa hora i al mateix lloc, una activitat familiar per infants d'un a tres anys. És l'hora del conte per a petitons titulada Qui viu aquí? A càrrec de Sandra Rossi. Aquesta és una activitat amb inscripcions a través del web www.sansadurní.com. També a partir de les 11, a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní es durà a terme un taller per construir una joguina amb materials reciclables. I encara a Sant Sadurní, a les 12 s'inaugura a la biblioteca l'exposició Amb Arts, el cor de l'art, pintures i il·lustracions dels estudiants de l'Acadèmia Mediterrània. A l'Espai Muriel Casals de Sant Pau d'Urdal, a partir de les 6 de la tarda, es dona cita al festival amb veu alta, concretament amb Santi Rovira i el seu Enclau de Sol. A Puigdàlber arrenca a partir de 5:45 de la tarda a la plaça de l'Església el quart festival literari La Rabassa, que podeu consultar ja a www.puigdalba.cat. I més cites amb l'Eva. Aquesta ens du ara fins a la sala d'actes del local social de Vinyonou, el terme municipal de Avinyonet del Penedès, on la cantant Anna Roig impartirà un taller que du per nom Entre aquell punt, entre parlar i cantar. Serà de 10 del matí a 2 del migdia i també es farà dissabte de la setmana que ve. Això sí, cal reservar plaça a través de lectures@enveualta.com. A Gelida, dissabte a 6:45 de la tarda, a la pista jardí de l'UCG, tindrem concert d'estiu de l'Escola Municipal de Música en el marc de la programació escènica 2023. A Sant Quintí de Mediona, els Segadors MC al Penedès celebren el seu 5è aniversari durant tot el dia al poliesportiu de Sant Quintí amb un ventall de concerts, food trucks, stands i molt més que podeu consultar ja a www.santquintimediona.cat. I també a Sant Quintí tenim una altra cita amb l'Eva, és el Vi-B, de Joan Pedrals i Nico Roig. Música, poesia i xerrameques a partir de 9:15 del vespre al pati de la Biblioteca Joan Sardà i Lloret de Sant Quintí, amb entrada ja a la venda a l'Ajuntament. I tancarem setmana diumenge amb diferents propostes. Primer diumenge de mes i, per tant, jornada de portes obertes a molts museus de la contrada, entre ells el Cabacentre de Sant Sadurní. La segona proposta ens du fins a Mediona, on a les 10 del matí arrenca la cursa Escola Solidària des de la zona esportiva. Més propostes per diumenge. A Sant Joan de Mediona tindrem la presentació del llibre Economia Solidària i Ruralitats recuperant sobiranies a càrrec de Carla Escarrà, autora i coordinadora, i també Jordi Via de la Xes. Això serà a partir de les 12 del migdia a l'Espai Col·labi. A Subirats tindrem prospecció arqueològica sobre la batalla d'Urdal amb l'arqueòleg Pablo Carrasco a partir de les 11 del matí a l'Ateneu Urdalenc. A Sant Quintí de Mediona, concert de primavera amb la coral Terpsícore a 11:45 a l'església de Sant Quintí. I a Gelida, a 6:45 de la tarda, les Barroques Sagna durà a terme el seu festival de final de curs a la plaça de la Vidla. I acabarem apuntant que aquest cap de setmana arrenca el mercat del préssec d'Urdal, que es durà a terme els dissabtes i diumenges de 9 del matí a 2 del migdia a la plaça Subirats de Sant Pau d'Urdal.
Des de Ràdio Vilafranca us explicarem tota l'activitat que hi ha a partir d'avui i fins diumenge. I déu-n'hi-do, la Fundació PINAE i el Cineclub Vilafranca projecten el documental Unzué, l'últim equip del Juancar, per recaptar fons en la lluita contra la malaltia ELA. La sessió d'aquest dijous a 8:15 comptarà amb Ildefons Oliveres i Cisco Morell, coprotagonistes, i un representant de la Fundació Catalana d'ELA. El documental també es projectarà demà divendres a 9:45 a la sala Zazí. I a les 8 d'aquest vespre, al Casal s'inaugura l'exposició 100 anys de l'obra del cançoner popular de Catalunya, 1922-1940, comissariada per Jaume Ayats, al mateix vestíbul de la Societat La Principal. I compartim també les activitats que queden de la 19a setmana de la Gent Gran, que arrencava dilluns. Aquesta tarda a les 7, al Casal, concert coral a càrrec del coro. És un acte gratuït. Demà, Teatre Gran, amb l'obra La matança del porc, pel grup de Teatre Gran de Vilafranca, a les 6, a Cal Bolet. Dissabte, Festa de la Gent Gran i homenatge a les parelles amb més de 50 anys de convivència. Una festa que reunirà unes 700 persones a partir de les 5 de la tarda al Pavelló Firal. I la darrera activitat d'aquesta 19a setmana de la Gent Gran de Vilafranca tindrà lloc diumenge, a partir de 12:15, al Pavelló Firal, i és una arrossada intergeneracional Avis Nets. El poeta i crític literari Jordi Llavina i el doctor en filologia catalana Jaume Ferrer presentaran divendres a les 7 del vespre a l'Auditori de Vinzeum els dos darrers llibres que formen part de la col·lecció De cor a pensa, que l'editorial Adesiara dedica a recuperar i posar en valor autors de la literatura catalana. Es tracta de la novel·la de Domènec Guanzer i el llibre memorialístic de Josep Maria Poblet. Com a cloenda tindrà lloc un concert on s'interpretaran cançons contemporànies de les dues novel·les. I a 8:15 del vespre d'aquest divendres tornen les xerrades Músic Veu. En aquesta ocasió serà la doctora Antonieta Barahona, especialista en nutrició i autora del llibre Culleres que cuiden, que impartirà una conferència amb consells d'orientació dietètica, resolució de dubtes i consultes. Serà l'espai cultural del Fòrum Verger Balaguer amb entrada lliure i gratuïta. D'altra banda, Cal Bolet i l'Auditori clouran la temporada amb dos espectacles que conviden a ballar. Divendres a les 9 a la Rambla, la companyia d'arts de carrer Sound de Secà portarà en escena Més. I des d'aquest divendres, la Sala dels Trinitaris de Vilafranca acull l'exposició Articulacions 2023, una exposició col·lectiva de l'alumnat del Batxillerat Artístic de l'Institut Milà i Fontanals. Dissabte, a la plaça de l'Oli, a partir de les 12 i fins les 3, tastets al mercat amb degustació de tapes, cervesa, vins i caves del Penedès, i a les 12, actuació de Marcel Caselles Trio. A 13:45, al Casal, representació de la peça de teatre musical Medley, a càrrec del grup de teatre musical La Nau. I a les 7, al mateix Casal, la coordinadora de grups de teatre amateur de l'Alt Penedès, la GATAP, celebra el Dia de l'Associacionisme Cultural amb l'obra Algo Inesperado, escrita i interpretada per José Bielma i a càrrec de la companyia Esgrata. Quan el diumenge arrenca amb activitat esportiva, d'una banda el casino Unió Comercial organitza una ruta en bicicleta i una ruta a peu, que començaran a les 10 del matí. Les dues activitats són gratuïtes i obertes a tothom. I també tindrà lloc la 11a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera, coorganitzada pels Xicots de Vilafranca i el Club Esportiu Penedès. Enguany s'espera la participació d'unes 350 persones entre les dues modalitats de la cursa. La curta, destinada a públic familiar, arrencarà a 10:15 i transcorrerà pel centre de la vila. A 10:45 començarà la cursa llarga d'entre 18 i 22 quilòmetres. I a les 11, l'Associació de Veïns de Sant Julià acollirà un recital poètic a partir de fotografies de l'exposició On la llum del cos és el cos de la llum, de Lluís Muntaner, i poemes inspirats de Carme López. Una mica més tard, a 12:45, vocal show al Casal amb els alumnes de cant de Ian García de l'Acadèmia Sing Your Dreams de l'Escola Artèria del Casal. I tres propostes per la tarda. A 7:15, al Fòrum Verger Balaguer, espectacle multidisciplinari que combina diàleg teatral i musical d'unes flors. Un concert inspirat en l'obra de Mercè Rodoreda, Flors de debò, que serà tot un viatge musical, visual i olfactiu a través de la narrativa. A més, abans de l'espectacle es podrà visitar la Casa Museu del Fòrum Verger Balaguer. A 6:45, balla al Casal amb Rubens. I finalment, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat celebra 10 anys. I per aquest motiu, els cors Isquione i Bitxac oferiran en concert el seu darrer treball, Deep Peace. Serà a les 7 de la tarda a la Basílica de Santa Maria. I a més, tant dissabte com diumenge, se celebra la 4ª Fira Mercat Vins Rebels a la Rambla de la Generalitat, a la Girada. Demà us en parlem a la Gent del Detall. I acabarem aquesta agenda cultural, lúdica i esportiva amb les propostes que tindran lloc al Baix Penedès i que ens explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta rodada agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que comença el programa Musicoteràpia, una activitat gratuïta per a majors de 65 anys. Serà demà, el dia 9, el 16, el 23 i el 30 de juny. I serà tots els divendres de juny a les 10 del matí a les escoles del Papi Olet. Demà divendres a les 8 de la tarda hi haurà l'acte inaugural del Festival Eva, obra de Mires, amb Carles Denia en concert. Serà a les 8 de la tarda a l'era de Cal Palau, a la Torregassa. I aquest dissabte i diumenge tindrà lloc la 15a Romeria Virgen del Rosario a Sant Jaume dels Domenys. El dissabte, a 4:05 de la tarda, sortida de la parròquia. A 9:15, missa rociera, cantada por el coro rociero Aires de las Marismas dels Monjos. A les 10, noche rociera, cuadro de baile Escola Fame de Cuyellas, Pascu Fernández, Quillo Flamenquillo i DJ Jaume Escola. El diumenge, a 2:15, paella popular. I a les 5, el regreso de la imagen a la parròquia. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que aquest dissabte a les 9 de la nit al centre acollirà dins el cicle de cinema compromès la pel·lícula Villa Caprice. Aquest dimecres s'ha iniciat converses en anglès al cafè del centre. Et ve de gust parlar en anglès? Et fa vergonya? Doncs us conviden a passar una hora diferent i informal. Serà tot els dimecres, des de les 7 fins a les 8 de la tarda, i cal apuntar-se trucant o via WhatsApp al 635 66 80 70. I el centre també acull l'Escola de Teatre La Perfecció Existeix de Jordi Rafecas Ventosa. Serà aquest diumenge a les 7 de la tarda i està fet pel grup Atrezzo, noies de 14 a 16 anys. Marxem ara a Santa Oliva. I és que demà hi haurà la quarta jornada de recreació històrica a Santa Oliva fa 1000 anys, en 4 espais: Santa Maria, Monestir, Castell i Camp. La primera sessió serà a 9:15 del matí i la segona a les 11. I el Festival Eva també a terra a Santa Oliva serà aquest dissabte a 9:15 a la plaça del darrere del castell amb Pere Romaní, Joan Tomàs i Héctor Bebreveride, que presentaran Romaní. És el projecte de solista de l'acordionista Pere Romaní, establert a la Vall de Sant Daniel. El grup ofereix concerts i balls amb un repertori basat en composicions pròpies, cançons i gèneres del ball folk català i europeu, sempre amb uns arranjaments moderns, originals i sorpresius. Ara marxem cap al Vendrell. Demà divendres a les 9, pedalada nocturna Festa de la Bicicleta del Vendrell. Tindrà una durada de 2 hores i sortiran des del monument els castellers del Vendrell, organitzat Club Open Natura i la regidoria de festes. També demà, a 9:15 de la nit a l'església parroquial, concert d'orga, Increscendo. El dissabte, a les 8 del matí, sortida de marxa nòrdica travessant el Pla de Mar. El diumenge, a les 10 del matí, 79a Festa de la Bicicleta. I a les 12, visita guiada al Museu Pau Casals. Continuem a Calafell, ja que avui, a 11:15 del matí, hi haurà la xerrada Que cal saber de la salut bucodental. Demà s'inaugura l'exposició col·lectiva de pintures de barques a la destileria Ecomuseu de la Mar, amb un mar de barques. I acabem tot plegat a Cunit, ja que demà, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit acollirà l'espectacle La República dels Contes, a càrrec de Jordi Font, una activitat adreçada al públic familiar. I el dia 3 de juny, aquest diumenge, realitzarà una caminada solidària d'Oixen a Cunit. És una caminada solidària inclusiva de 2 quilòmetres destinada al recapte de fons per a contribuir en la investigació de les distròfies musculars infantils de Duchenne i Baker a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La recollida de dorsals serà a les 6 de la tarda davant l'oficina de turisme. A 7:15 de la tarda comença la caminada, 1 quilòmetre d'anada i 1 quilòmetre de tornada. La participació és de 5 euros per persona i és una jornada per gaudir en família, berenar plegats i passar-ho bé amb el concert infantil familiar a càrrec dels Escarabats.
Acabem amb l'Anna Roig, que dissabte impartirà un taller a Avinyonet dins el festival En Veu Alta.
Aimable, de tout aimer même l'indésirable et de donner un sens au fait d'être né. Dans le pire des cas, après la tendresse, on aura appris à mieux s'écouter, à ne pas lutter contre les autres ni soi-même, à porter ce qui nous dit le cœur comme emblème et à s'aimer sans attendre récolter. Dans le pire des cas, après la tendresse, on souviendra de combien on a aimé. Et nous naîtra un grand sourire sur les lèvres qui effacera toutes les pires ténèbres si le monde continue tel qu'il est. Dans le pire des cas, après la tendresse, il y aura toujours, encore et toujours, toujours un peu de vie qui, comme une caresse, se battra pour nous rappeler que la tendresse, comme les fleurs, fleurit malgré tout.
Bon dia, són 9:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest primer flash informatiu del matí en el Penedès en xarxa, on us acostem l'actualitat més destacada. Us parla Eric Guijarro. A Aquest cap de setmana començarà el 18è Mercat del Préssec d'Ordal. El nucli sobiratenc de Sant Pau tornarà a acollir el Mercat del Préssec d'Ordal a partir d'aquest cap de setmana. El mercat arriba enguany a la 18a edició i s'allargarà fins al setembre, amb les varietats de préssec més tardanes. 7 dels nou productors de préssec d'Ordal vendran els seus productes tots els caps de setmana, tant dissabte com diumenge. També els vendran qualsevol dia a les seves finques. Als mercats també hi haurà 4 artesans agroalimentaris que vendran productes fets amb préssec d'Ordal i 10 cellers de la comarca oferiran els seus vins i caves al llarg de l'estiu. Paral·lelament, amb l'objectiu d'atraure turistes que vulguin gaudir de l'experiència, es faran activitats complementàries els dissabtes de juliol. Entre altres, es farà un tast d'esperanto, sucs amb préssec o gelats de préssec. Productors i ajuntament es mostren molt satisfets de la celebració d'aquesta activitat. Calculen que un miler de visitants passa cada dia pel mercat i que aquests hi van amb l'objectiu de comprar. Tercera trobada de vehicles americans de totes èpoques, aquest cap de setmana a Calafell. La 98 Octans Party es consolida al municipi com un referent del motor al Baix Penedès. Calafell celebra aquest cap de setmana, dies 2, 3 i 4 de juny, la tercera edició del 98 Octans Party, una trobada de vehicles americans de totes èpoques. L'escenari és l'esplanada que hi ha davant de la Creu Roja. Tothom que s'hi acosti podrà gaudir gratuïtament d'exposicions i exhibicions de vehicles mítics, hot rods, customs, muscle cars, a més de motocicletes. Els vehicles participants provenen de les dècades de 1930 a 1970, pel que fa als clàssics i a models actuals que en són hereus. Tot plegat acompanyat de parades de venda de productes relacionats amb aquest món. A més, hi ha un programa de concerts en directe que es faran al Mercat Vell. La nit dels xarel·los comptarà amb la presència de 21 cellers i més de 40 referències. L'acte, organitzat pel restaurant El Gat Blau, amb el patrocini de la DO Penedès, se celebrarà dissabte 17 de juny, de 7 de la tarda a 11 de la nit, al claustre de Sant Francesc. Allà mateix ja ha tingut la presentació de la 14a edició, que reuneix 21 cellers i més de 40 referències de vins elaborats amb la varietat xarel·lo. Les entrades es poden adquirir anticipadament al restaurant El Gat Blau o trucant al 610-243-747. També se'n podran adquirir el mateix dia al claustre. El tiquet val 20 euros i inclou un braçalet forfait que permet tastar tots els vins, 3 degustacions gastronòmiques i una copa de regal. També hi haurà cracànies de xarel·lo i ostres del Delta. Es podrà adquirir un tiquet de repetició per 5 euros. I acabem a Olèrdola, on aquest cap de setmana té lloc un concert tribut a Tina Turner. Continua l'aposta per concerts tribut dins la programació de la trobada d'Olèrdola. Si l'any passat una de les activitats més memorables de la trobada va ser el concert de tribut a Queen, aquest 2023, la 41a edició de la Festa del Municipi, acollirà un concert tribut a Tina Turner. Aquest dissabte, a partir de 11:15 de la nit, amb Cristina and the Turners. La cantant Cristina Pozo es posa a la pell de Tina Turner i interpretarà els grans èxits d'aquesta cantant morta justament dimecres de la setmana passada. Cristina Pozo vol transmetre tota la força dels directes de Tina Turner. Per això, compta amb una banda experimentada, dues ballarines i el repertori més emblemàtic de Tina Turner, on no hi falten èxits com Simply the Best, Proud Mary o We Don't Need Another Hero. L'entrada és gratuïta.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 10:15. Ara és el moment de posar la mirada en l'economia i les empreses de les nostres comarques de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Per això tornem a Domenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya?
Doncs, com sempre, tenim aquí a l'Amèlia Maestre de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com esteu?
Fantàstic.
Ressaca electoral?
Bueno, jo crec que a tots els àmbits, això.
Sí, no?
Però sí, no, res. A nosaltres ens afecta poquet perquè va bastant al marge nostre, però sí que estem pendents de com s'acaben resolent tots els municipis.
No us afecta directament el moviment d'escacs que pot haver-hi?
No, perquè al final tenim bona relació amb tots els equips tècnics. Després, doncs, evidentment, els lideratges són importants i si no els coneixem perquè no els hem tractat, doncs és l'oportunitat per fer-ho. Vull dir, el que és important és que hi hagi aquesta relació amb les institucions a tots els nivells i que es vagin teixint xarxa en qualsevol vull dir, municipi. Clar. Perquè és que al final nosaltres treballem per les empreses dels mateixos municipis que els ajuntaments, per tant, és de calaix.
I també tenim a un altre convidat, el Víctor García, que ara sí, Amèlia, explica'ns qui és exactament.
Doncs a veure, el Víctor García és un emprenedor en l'àmbit de la logística. El seu últim projecte és com a cofundador i CEO de Cubo, una empresa de logística justament per marques de comerç, nascuda el 2020, i el porto perquè té una trajectòria molt interessant. El 2020 crea una empresa, entra en un projecte, canvia aquest projecte, bueno, o canvien aspectes del projecte, viu dos rondes de finançament i venen a l'empresa. Bon dia, Víctor, com estàs?
Molt bon dia, Amèlia.
Bé, a mi m'impressiona bastant, no?, que en aquest període tan curt de temps, algú tan jove, pugui fer o pugui conduir, no?, una empresa a tants canvis i en tants moments tan transcendentals, sobretot parlant de startups. Explica'ns una mica com què era Cubo o què és Cubo, què ha sigut Cubo per tu i la força d'aquest projecte.
Sí, doncs la veritat és que ha estat un viatge interessant, sí, perquè han estat els últims 3 anys i mig de la meva vida professional. Uh-huh. Cubo es va fundar el 2019. Som dos socis, dos de Barcelona, que no ens coneixíem de res. Ens vam conèixer, doncs, el juliol, agost de 2019. Jo vaig rebre un missatge per LinkedIn del meu soci, en el qual m'explicava alguna cosa semblant al que al final va ser Cubo, i buscava un especialista en logística i operacions e-commerce per donar-li una miqueta forma.
Vale.
I bé, vam constituir l'empresa i Cubo al final va néixer una miqueta, si ens posem en el context històric del 2019, Amazon Prime Now estava, doncs, dominant el mercat, especialment a les grans ciutats. L'entrega en menys de 2 hores i la immediatesa era un dels drivers de decisió del comprador. Era una cosa que estava guanyant pes dins del món e-commerce, i nosaltres, doncs, vam detectar l'oportunitat de dir per què les petites i mitjanes empreses no tenen la mateixa competitivitat o l'accés a aquest tipus d'entrega que sí té Amazon, no? Estan perdent competitivitat i vam intentar democratitzar aquest model. I ho vam fer a través de la creació d'una xarxa de magatzems urbans, en aquest cas a la ciutat de Barcelona. Vam desplegar 4 ubicacions, petits magatzems, com podria ser un supermercat o com el que més tard s'ha conegut com una dark store, en el qual hi ubicàvem l'estoc dels nostres clients i quan entrava una comanda, doncs, la servíem en menys de 2 hores. I d'aquesta manera ajudàvem a petites i mitjanes empreses que no estaven presents a Amazon a tenir el mateix estàndard d'entrega que estava oferint Amazon als seus consumidors.
És a dir, la idea una mica era que vosaltres posàveu aquests magatzems dintre de la ciutat de Barcelona, que s'entén que és on hi ha una gran demanda de la venda online, i intentàveu ser competitius en temps a l'hora d'oferir aquest producte. Però això és només el principi, no?
Això és només això és l'MVP, que sempre es diu, el producte mínim viable, per intentar validar que hi ha un mercat i que hi ha una demanda que pot servir amb un producte, no? A poc, clar, nosaltres vam néixer com una startup, és un model totalment diferent a una empresa tradicional que viu a pulmó i intenta financiar-se a pulmó amb els seus propis recursos, i clar, havíem d'aixecar capital. I això arriba a gener de 2020 i és quan hem d'aixecar la primera ronda de finançament. La primera ronda generalment es coneix com a les 3 Fs, no? Family, Friends and Fools, i vam posar, doncs, capital tant el meu soci com jo, com la nostra família, com amics, i ja vam començar a haver de tirar de capital extern, de business angels, que al final són inversors privats que posen petits tíquets, 5.000, 10.000, 15.000 euros.
Bueno.
I aquí és quan vam començar a veure certa resistència amb el model, especialment de la part inversora, no? De dir, escolta, aquest és un model que sembla que és intensiu en capital, haureu de desplegar moltes ubicacions per ser competitius, haureu de desplegar molts magatzems a Barcelona, a Madrid, a París, a Londres, a Roma, a les ciutats on vulgueu estar presents. És un negoci de volum, la logística inherentment és un negoci de volum i de marges baixos, amb la qual costarà rendibilitzar aquest model.
O sigui, tot això sense saber que venia una pandèmia, no?
Exacte.
Perquè, clar, exacte, això canvia molt el model online. Us enfronteu a gent que posa, no, en judici el vostre projecte, que de per si doncs estava agafant valor. Com és això per una persona que llavors havia tenit 30, no? Si una persona jove, 30, sí. 30 pocs, no?
De fet, va ser la primera vegada que anàvem a buscar capital al mercat, uh-huh. i és un dels reptes que jo crec que té un emprenedor que no ha aixecat mai una ronda de finançament quan vas a parlar amb un venture capital, no, amb un fons de capital risc, que és que et trobes davant una paret que l'únic que fa és retornar-te objeccions i contraargumentacions al que tu expliques, no? I tu pots explicar molt bé el teu problema, la solució, el mercat, l'atracció que estàs tenint, el producte que has creat, els competidors que hi ha i com et diferencies d'ells i com la teva solució és única, l'equip meravellós que tens per dur a terme aquesta empresa i el potencial èxit que pot tenir aquest inversor, no? Però al final t'acabes trobant objeccions. Els fons de capital risc sempre tenen, doncs, batallons de gent molt preparada, que analitza el mercat, que et demanen mètriques, que analitzen els teus unit econòmics, analitzen quin és el teu camí a la potencial rendibilitat, quin és el potencial èxit que podran tenir de la seva inversió. I sí que va ser una miqueta un xoc de dir, nen, estem intentant emprendre, no? Estem intentant crear alguna cosa nova per donar valor a les empreses i l'únic que em trobo són objeccions.
I sembla però, que no me'n sortiré, no?
I sembla que no me'n sortiré.
Però sí.
Però sí.
Explica'ns aquesta segona etapa. Com va anar?
Bueno, tots sabem què va passar el 2020, no?
Sí.
Tots ens recordem del que va passar i bueno, també va ser un moment, doncs, d'un punt d'inflexió per nosaltres, no? Perquè va haver moltes empreses tradicionals, uh-huh. i aquí a la comarca segur que n'hi ha moltes que senten identificades, uh-huh. que tenen una dependència forta del seu canal B2B o del seu canal retail o Horeca, i tot aquest canal, doncs, va haver de tancar, no? O va haver de minimitzar la seva activitat. Uh-huh. Amb la qual moltes es van començar a interessar per obrir el seu canal e-commerce i obrir el seu canal que es diu Direct to Consumer, no? Que és, escolta, a través de la meva pròpia web, venc productes, els faig arribar directament al client final i no hi ha cap altre intermediari de per mig que m'estigui també drenant marge.
I com es posiciona aquí Kubo? Que bé.
Aquí Kubo ens vam haver de posicionar una miqueta diferent. Vull dir, va ser un punt on el que vam haver de potenciar una miqueta més va ser la consultoria, no? El suport a les empreses. De fet, amb alguna de les empreses de la regió ho vam fer. Ja no només érem experts logístics i experts en e-commerce, sinó que també eren experts en obrir aquest nou canal que per molts era desconegut, no? Escolta, com setejo la meva primera botiga online, quin tipus de client ve a la meva botiga, com capto clients, quines són les eines de promoció i de màrqueting que he d'utilitzar en aquest nou canal que desconec. I bueno, doncs al final també vam oferir una miqueta de servei de consultoria a empreses que volien obrir aquest canal online i evidentment, doncs, de rebot acabàvem agafant tota la seva cadena logística per aquest canal i la servíem nosaltres, no?
I llavors vosaltres ja no sou tant uns magatzems urbans, no? Corregeix-me si m'equivoco, sinó que ja sou un software de logística integral, no? O...
Sí, no, és tal com dius, aquí passen diverses coses. 2020 és un any una miqueta d'il·luminació, perquè per una banda, a nivell d'inversió, comencem a veure que el model no és suficientment escalable com perquè sigui atractiu per la inversió externa, perquè el que comentàvem, no? Molta inversió necessària, s'han d'obrir moltes ubicacions, s'han de setejar molts magatzems. Llavors, la part de capital trontolla i a nivell de producte veiem que el mercat el que demana és un servei de logística una miqueta més integral. La gent ja no busca tant la immediatesa, el Covid també ens va posar una miqueta lloc en aquest sentit, de dir, escolta, l'expectativa que tenim de que ens entreguin en menys de 30 minuts, potser no és realista, com que m'entreguen ja és suficient, no? I que m'entreguin bé i amb un servei de qualitat. I aquí és on comencem a donar-nos compte que potser el que encaixa millor amb el mercat i el que ens dona més oportunitats de ser exitosos amb el model és pivotar a un model més de software i en una logística més integral, no tan centrada en la immediatesa, sinó en donar tot el servei logístic, l'emmagatzematge, la preparació de comandes, l'enviament nacional, internacional, oferir tot el servei logístic i no fer-lo directament nosaltres, sinó externalitzar-lo. I aquí és on comencem a crear un software de gestió de magatzems, que és el que, a posterior, és el Kubo 2.0, no? Que és a finals de 2020, quan diem, mira, ja no som una empresa de logística, ja no toquem paquets, som una empresa de software, creem una plataforma per marques e-commerce, perquè puguin gestionar la seva logística i tinguin visibilitat en temps real i creem un software de gestió de magatzem, que és el que donem als nostres partners, que són els operadors logístics, perquè puguin operar ells la mercaderia de les nostres marques, però seguint el nostre procés i el nostre estàndard, que és el que han de fer amb el nostre software de gestió de magatzem.
Em consta que aquest va ser també part de l'èxit de Kubo, és a dir, aquí és on realment... Perdó. vau ser necessaris per les empreses, però quina era la realitat de les empreses? És a dir, per què una empresa no necessitava un software, que això crec que ho podem entendre tot, no? Abans estàvem parlant de que les startups precisament el que feien era digitalitzar les necessitats que, que ja s'estaven gestionant a tots els nivells, de, per exemple, empresarials, això no. Però què era exactament el que necessitaven les empreses? Experts en logística?
Sí, jo crec que les empreses necessitaven bàsicament
necessitaven
tres coses.
Necessitaven
i necessiten, no? I necessiten. Hi ha tres mancances que tenen les empreses a nivell logístic. Una són persones, és talent logístic, perquè al final doncs, hi ha poc talent en aquest món de la logística, hi ha pocs programes formatius de qualitat en aquest país, hi ha poca gent que estigui encaminant la seva carrera cap a la logística. És un món on veus que hi ha una mancança de talent i de formació important. Llavors és difícil comptar amb experts logístics dins del teu equip. A més, quan parlem de marques e-commerce, típicament, quan veus els equips d'una marca e-commerce, tu tens l'especialista en màrqueting, l'especialista en producte, el comercial, vull dir, es centra molt en tot el que és producte, promoció i posicionament, però tot el que són serveis satelitals, i la logística és un dels fonamentals per a una empresa e-commerce, es deixen una miqueta de banda. Llavors, el primer punt és talent. El segon, et diria que són processos. Segurament, derivat del primer, com que no tens gent que estigui pensant i activament treballant en aquest àmbit, et falten processos, tens poca eficiència a nivell logístic, segurament tens els costos una miqueta disparats perquè no tens un bon pool de proveïdors que estiguin servint la teva logística i segurament hi ha ineficiències dins del teu procés logístic, com és normal. I el tercer punt és capacitat d'inversió, no? Al final, una marca quan comença a créixer ha de començar a desplegar noves ubicacions. Si vols tenir un temps d'entrega, doncs el teu mercat principal és Espanya, però comences a obrir un mercat com França, Alemanya o Anglaterra, doncs els teus clients no poden esperar 5, 7, 9 dies a rebre els seus paquets, no? I segurament necessites un servei de logística també a Alemanya. Ja. I comences a tenir una complexitat a la teva xarxa logística més gran, no? I això també ve amb una capacitat d'inversió per part de la marca més forta. Llavors, persones, processos i inversió, jo crec que són els tres punts que li falten a una empresa quan obre el canal e-commerce.
I aquest és el Víctor García d'ara, no?
Sí, exacte.
Hem parlat del que han estat els últims 3 anys i mig, com deies tu, de la teva experiència professional, i ara, en l'actualitat, et dediques a gaudir d'aquest coneixement que tens, no? I portar-ho a les empreses, perquè tu abans, el core business de Kubo també era que les petites empreses tinguessin accés a l'e-commerce, no? Fossin competitives. És aquí on te tornes a trobar una mica el perquè de la teva professió, diguéssim, o del teu àmbit professional?
Sí, total. Jo crec que passen diverses coses al mateix temps. La més rellevant és que Kubo, doncs, hem acabat el projecte, hem acabat el viatge de Kubo, i bueno, doncs hem aconseguit transicionar els clients que treballaven amb nosaltres cap a una altra empresa, que ha estat la que ha adquirit una mica els actius de Kubo, i hem finalitzat aquesta etapa. I ara, doncs, és el que tu dius, és una mica, escolta, construir sobre el que hem pogut, doncs, crear els últims 3 anys i mig, no? Hi ha una qualitat en tot el que hem pogut fer, doncs, hem creat producte, hem creat una organització que ha escalat fins a 30 persones, amb la qual hem vist hi ha problemes organitzatius, problemes de gestió de persones, problemes de processos interns. Hem aixecat, com deies tu, ja no sé si han estat 2, 3 o 4 rondes de finançament, perquè hem fet diferents notes convertibles durant el camí. Llavors, clar, hem estat exposats a consells de direcció, hem hagut de defensar mètriques i una miqueta tot el que és la part financera de la companyia. Llavors, amb tot això, hem aconseguit crear un valor personal, que és el que ara doncs, ens agradaria retornar també, i especialment comptant doncs, que l'any passat em vaig aconseguir mudar de Barcelona cap a Vilanova i ara estic a la regió, doncs m'agradaria poder-ho tornar a alguna de les empreses de la regió, està clar.
Perquè, bueno, jo penso que com a experiència la teva és molt interessant, però segur que hi ha una forquilla d'empreses que és la que realment tu pots ajudar. Quina seria aquesta? Perquè ara ens pot estar escoltant gent que diu, home, és que jo penso que tothom que tingui un e-commerce necessita 10 minuts amb tu, com a mínim, no? Però amb quina forquilla realment tu pot ser útil? Perquè entenc que no és el mateix algú que vagi enviant, és a dir, quin és el diguéssim, el core business que tu pots ara, que t'interessa més, diguéssim, o que podria realment tu aportar valor? Sí. Quin és el moment, inclús, no?
Sí, jo crec que el fit ideal és una petita mitjana empresa que està començant a escalar i començar a veure aquests problemes a nivell d'organització, de gestió de rendiment organitzatiu, de logística, e-commerce o d'altres problemes d'e-commerce. Com et dic, és que hem tocat des de product market fit, ventes, marketing, operacions, persones, tecnologia, producte, hem tocat moltes coses durant aquests 3 anys i mig, no? com a cofundadors. Llavors, bueno, jo crec que el ventall és ampli, tant per la petita empresa que té doncs, els seus primers dubtes de com obrir el seu canal e-commerce, com la gran empresa que el que necessita és, escolta, generar un quadre de comandament amb indicadors o un reporting executiu pel consell o fins i tot preparacions de consells, però el sweet spot jo crec que és on es pot abordar més valor és a la mitjana empresa, no? Que comença a tenir aquests problemes on ja comences a veure que la gestió de persones és una miqueta més complicada. Nosaltres vam veure a partir de les 10-12 persones tot comença a trontollar una miqueta. És quan veus que hi ha clients que es comencen a cremar una miqueta, que no estàs donant el servei que estaves donant amb la qualitat que l'estaves donant quan era un grup més petit, que la cultura una miqueta es comença a erosionar, perquè ja no sou una startup de garatge i sou 5 col·legues dins d'un local, sinó que ja sou una empresa constituïda amb 12 a 15 persones, i jo crec que aquest és el punt on el punt dolç on podem entrar.
És que crec que acabes de tocar un punt que és molt important, i és que quan tu tens una empresa i a més el tens en aquest àmbit de petita, mitjana empresa, estàs molt acostumat al valor del servei que pots arribar a perdre en una e-commerce. Per tant, aquest punt que tu estaves ara donant valor és molt significatiu per un empresari que vol sortir a la xarxa, perquè fa una mica de por perdre aquest control, no?
Total, total. Jo crec que és una de les coses que tira una miqueta enrere, no? Que al final, bueno, doncs hi ha l'empresa petita, que ho té tot molt controlat, que dona un servei d'extremada qualitat, que ho té tot internalitzat, i l'e-commerce, per definició, doncs és començar a externalitzar algunes coses, no? Perquè és un mercat i un vertical en volum, i comences a perdre una miqueta el control. Tot es virtualitza, tot es digitalitza una miqueta més, i és normal que pugui haver aquesta por, no? Però, bueno, hi ha petites coses que podem fer per intentar evitar, no? I per mantenir la qualitat del servei, per tenir processos més estandarditzats, per tenir un producte, un software que ens ajudi a gestionar tota l'operació en temps real. Vull dir, hi ha coses que es poden fer per no perdre aquest toc de petita empresa.
Aprofitant que tinc aquí i que ja no vens, diguéssim, un software, sinó que ara ets assessor en el coneixement de tot el sector del món logístic, una empresa que ha de sortir, quina diferència pot trobar-se en dirigir-se ell directament a la venda o entrar en un marketplace, per exemple?
Jo crec que és una molt bona pregunta. Jo crec que un marketplace és una porta d'entrada molt fàcil, perquè bàsicament tu no t'has de muntar la teva pròpia web, no has de muntar el teu e-commerce, l'e-commerce ja està muntat, i tot el que és la promoció de producte, tot el que és la part més, de construir la botiga online, te l'estalvies, entres en un marketplace que ja té un volum, ja té un tràfic, amb el qual aquest tràfic és veritat que no és teu, però ja tens un aparador.
Però no tot és perfecte, no?
Exacte. Ara ve el pro. Sí que és veritat que un comprador de marketplace no està fidelitzat a la marca. Vull dir, nosaltres quan comprem en un marketplace anem a preu, no anem a marca. Si vas a marca, ja vas a l'e-commerce de la marca. Llavors, clar, estàs en un aparador on hi ha molts més competidors, on vas a preu, amb la qual la dificultat per posicionar-te, per ser rellevant i per rendibilitzar, és a dir, per tenir uns marges atractius, és més difícil. És un camí molt més curt, el time to market es redueix moltíssim, però sí que és veritat que té aquest petit inconvenient, no? Que la teva rendibilitat es veurà afectada, no tens un client fidelitzat i que el tràfic no acaba sent teu, acaba sent del marketplace.
Està clar. Víctor, només ens queda saber com poden contactar amb tu. Segur, a través de la federació, segur, no? Que qui vulgui contactar amb el Víctor García ho pot fer també a través de la federació, però segur que tu tens alguna manera que la gent pugui contactar amb tu.
Sí, jo crec que a través de la federació i a través de xarxes socials, LinkedIn és la xarxa social per excel·lència. Si algú vol contactar directament, el meu perfil està públic, està obert. Llavors, vull dir, és contactar amb la federació directament a través de xarxes socials, em trobaran segur.
Doncs estupendo, Víctor, un plaer tenir-te aquí. Ens agrada molt que ens expliquessis la teva experiència. I Lourdes, si em deixes, no sé si t'ho fa una mica d'agenda.
I tant, sí? Faltaria més.
Perfecte, doncs comencem amb el dia 7 de juny, que estarem aquí molt a propet, a Oriol Rossell, en un dels nostres fòrums Gran Penedès. enguany amb el conseller Campuzano de Drets Socials. És un esmorzar que és només per socis, que convidem al voltant d'una quarantena de socis a tenir una xerrada directa amb el conseller. I, per tant, doncs, bé, que tots els socis que s'apuntin que el dia 7 de juny, prèvia inscripció, que no se'ns presenti ningú de sorpresa, que de sorpresa ens l'emportarem tots, a veure, prèvia inscripció a través de la web fec.cat. Una altra trobada que també tenim i que també ens fa molta il·lusió és un nou Ten 5 Minuts. Ten 5 Minuts és aquest espai de dones d'empresa durant 5 minuts 5 dones presenten els seus projectes. També ho fem aquí al Baix Penedès, a la Calma Salada. El 15 de juny hi ha l'opció de venir i dinar, i, o simplement venir després a la part de la xerrada. I, com no, el dia 13 de juliol, 15 anys de dones d'empresa, gran celebració. Tenim una convidada d'excepció que ja està confirmada, que és Marina Rossell. Oh. Ho farem a la Masia de Torre del Gall. I res, les inscripcions estaran, si no estan obertes ja, o estaran...
Poc faltarà, no?
Poc faltarà. La veritat és que tenim moltes ganes de celebrar aquests 15 anys, tenim moltes sorpreses, hi haurà una convocatòria molt gran i la veritat és que, bueno, sempre ens agrada això de dones, és un col·lectiu que tenim molt fort, ara estem esperant que els joves, com el Víctor, també tornin a agafar l'embranzida de joves, que ja s'està construint aquí un nucli fort de projecte i, per tant, doncs, bueno, contents perquè tenim aquests col·lectius que estan molt, molt actius i ens donen molta feina, que ja està bé.
I això que estem en un moment complicat, que qualsevol emprenedor s'ho rumia dues vegades abans potser d'emprendre, no?
Sí, a vegades, Víctor, això d'emprendre, com ho veus? Ho veus com una experiència que ha sigut positiva? Veus que això, perquè tu estaves la mar de bé a la teva empresa, no? Estaves treballant per un tercer i estaves... Com ho has vist, com ha recorregut?
Sí, jo en aquell moment no em podia queixar, vull dir, estava a Amazon i estava molt còmode, però sí que és veritat que tu has de pensar bé, i crec que no és una decisió massa racional, és molt impulsiva. Exacte. De dir, escolta, m'hi tiro i provo i a veure què.
Doncs ho deixem aquí, Amèlia Maestre, moltíssimes gràcies, Víctor, un plaer sentir-te aquesta embranzida de com ha anat canviant i ens retrobem d'aquí un mes.
Estupendo, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ara una breu pausa, quatre anuncis i de seguida el butlletí de notícies de les 10 del matí.